L'audiovisual.
Esteu sentint a Debbie Davis, una col·laboradora habitual en els enregistraments comercials de fragments musicals de les seves bandes sonores, en aquest cas interpretant la cançó de la sèrie de televisió El secret del Sàhara, o Sahara's Dream, que ens serveix per donar la benvinguda a un altre audiovisual, el capítol 19 de la sèrie de les Mil i una nits sonores de Ennio Morricone que fem amb el Diego Monroy, i que avui abordarà una primera vegada els seus treballs per miniseries o TV movies, per tant, els seus treballs en col·laboració amb la televisió, sobretot la italiana. Farem un primer programa, i això vol dir que repetirem dos o tres més, perquè hi ha treballat moltíssim. Perquè si el 1960 Ennio Morricone ja feia bandes sonores, i el 62 va començar a acostar-se als documentals amb L'Italiano i Le Vacanze, el 66 ja va fer la primera TV movie per la RAI, La Squarciagola, que aquí no vam veure mai i de la que no hem trobat la música, i ja no abandonarà aquestes esporàdiques col·laboracions fins al 2013 amb quatre episodis de la sèrie Come un delfino per l'actor i director Raúl Bova. De manera que començarem amb dos dels títols més famosos d'aquesta trajectòria de Morricone a la televisió, que a més van servir molt per popularitzar definitivament la seva música. Començarem amb Moisès, no sé si la recordeu, aquella minissèrie de 6 capítols de Gianfranco de Bosio, rodada el 1975, una coproducció amb anglesos, una superproducció televisiva, rodada a Marroc i Israel, amb Burt Lancaster i el seu fill Bill Lancaster interpretant a Moisès d'adult i de jove, no? Irene Papas, Ingrid Tulin, Maria Angela Melato, Michele Placido, Anthony Quayle, en fi. A banda dels 6 episodis, van fer un resum per cinemes de 140 minuts. I es tracta, evidentment, de la vida de Moisès, o una aproximació a la Bíblia, però amb un tractament d'un surrealisme. Una interpretació, jo diria, cultural, mesurada dels fets simbòlics expliquen en la història de Moisès. I el tractament musical de Morricone és fastuós, sense exagerar, eh? Però amb cors, evidentment, i amb la veu humana, però dolorosa, agònica, perquè no es refereix a l'èpica, sinó a un exili, el del poble jueu, que intenta trobar la seva terra promesa i també poder sobreviure. Podem fer lectures fins i tot contemporànies. De moment, i per començar, els títols de crèdit amb la veu de Gian Spagnolo, aquest Ennio Morricone de Moisès.
Thank you.
Això per començar, el tema principal de Moisès, la sèrie, la minissèrie de televisió mítica, en el seu moment va ser un esdeveniment total. Hem començat així i seguirem amb Marco Polo, que és l'altra gran sèrie d'aquella època on Ennio Morricone va fer la música. Però pel mig, si permeteu, inclourem ara una suite en què aquell disc titulat Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone del 2004, aquest solista de cello meravellós que és Yo-Yo Ma amb la Roma Sinfonietta Orchestra dirigida pel mateix Ennio Morricone, per tant, treballa en col·laboració fidel a l'original, controlat pel mestre, però amb un plus, que és la inspiració, la emotivitat, la perfecció sonora, la bellesa, en definitiva, de les interpretacions de Yo-Yo Ma. Ens permeten sentir en aquesta suite, que no és molt llarga, però conté temes de Moisès i temes de Marco Polo. M'encanten aquestes versions, Morricone i Yo-Yo Ma reinterpretant amb fidelitat absoluta els temes de moltes bandes sonores. I qui ha dit que la música per sèries de televisió no té el nivell o no és comparable a la de les pel·lícules? Per Morricone tot és el mateix. Històries explicades en imatges i en música. I prou, i s'ha acabat. Doncs bé, després de Moisès, la RAI va llançar la casa per la finestra quan l'any 1983 van fer la minissèrie de 8 capítols Marco Polo, dirigida per Giuliano Montaldo, un amic de Morricone, amb qui van treballar moltes vegades junts. Sacco Vanzetti, per exemple, no? Coproductors de Japó, de la Xina, dels Estats Units, rodatges a Mongòlia i al Marroc, productors de luxe com Franco Cristaldi o el germà de Bertolucci, un actor jove que va sortir a totes les portades a l'època, Ken Marshall, fent el paper de Marco Polo, i al seu costat Leonard Nimoy, F. Murray Abraham, Anne Bancroft, Burt Lancaster també feia un paper, John Gielgud, un look molt glamurós, molt seductor, és a dir, un retrat del segle XIII més fantasiós, més estil Les mil i una nits de la productora Universal dels anys 30 i 40. Bé, la sèrie va servir per fer una mena de bastipons, no?, entre de les relacions entre les indústries cinematogràfiques i televisives d'Orient i d'Occident, després d'estar molt malmeses durant més de mig segle en l'època de la Guerra Freda, després de les revolucions, etc, etc. I Morricone es va apuntar també amb una altra manera d'enfocar el tema musical, que va ser amb un vendaval, per entendre's, de romanticisme aventurer, amb una idealització musical total d'aquelles cultures mil·lenàries, i això sí, sense imitar més que alguns lleugers apunts les instrumentacions característiques de la música xinesa, ni el seu sistema d'acords, ni tot plegat. Perquè era un producte adreçat a una mentalitat occidental totalment, també per part dels orientals. De manera que a Marco Polo us hem fet una selecció que inclou els títols de crèdit, el tema de Comença el llarg viatge, Els mongols, la cançó de Miley i la gran marxa de Kublai Khan. Ja veureu que hi ha des de músiques d'una placidesa, d'una tranquil·litat bellíssima, a una agressivitat amb els instruments absolutament dissonant i molt característica del mestre.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Amb les seves particularitats, aquest Marco Polo de Ennio Morricone es correspon perfectament a les grans superproduccions de finals dels anys 50-60 en el cinema aquell de 70 mil·límetres, etcètera, etcètera. I ben diferent serà el tractament que li va dedicar a una TV movie de 3 hores i 20 minuts, abusius, ja ho diré, que eren l'adaptació de la novel·la d'Alberto Moravia, Els indiferents. Era molt més fidel, molt més completa, però potser també abrumadorament detallada. Llista. Lee Fullman, Laura Antonelli i Peter Fonda eren els protagonistes d'aquest melodrama sobre una decadència de classe i generacional on una dona d'una certa edat s'apunta a la darrera oportunitat sentimental de la seva vida amb un jovenet. La música és molt més de to baix, per entendre'ns, moderada, modesta, molt bella, però absolutament desoladora. Al més, no. I ara una altra gran sorpresa, perquè les reines van tornar bojos i l'any 1978 van encarregar a Elio Petri una minissèrie de 3 capítols sobre Le mani sporche, és a dir, les mans brutes de Jean-Paul Sartre, on Giovanni Bisanten interpretava un noi comunista que vol atemptar contra un financer que interpretava Marcello Mastroianni, que acaba portant-lo al seu terreny i el manipula, aprofitant que se sent seduït el noi per la dona del financer que interpretava Giuliana Dicio. En fi, un complot d'assassinat absolutament manipulat i que dona totalment, capgira absolutament la situació, acabant demostrant en certa manera que, sigui la ideologia que sigui, passes per la temptació un moment o altre i acabes cedint els teus principis. Sense cap mena de problema, Ennio Morricone troba una solució musical per aquesta miniserie televisiva insòlita. Jazz, directament, i fixeu-vos, en piano, baix i bateria. Thank you. Bravo, mestre, bravo, mestres. Doncs això era Alemanya Sporche, música de Ennio Morricone, una minissèrie de televisió que dona pas ja a la final d'avui. Amigues i amics, només és un primer programa sobre els treballs televisius d'Ennio Morricone que donen molt de sí i que anirem incluint al llarg del que queda de la temporada. Però acabarem amb El secreto del Sàhara, que era una altra minissèrie de 7 capítols de la RAI, coproducció amb Alemanya, amb França, amb Espanya, per exemple, amb Michael York, amb Andy McDowell, amb Miguel Bosé, amb Ben Kingsley, Anna Obregón i James Farentino, entre d'altres, interpretant una història protagonitzada per una mena d'arqueòleg estil Indiana Jones, en una aventura digna de Fritz Lang i la tumba índia, mites religiosos, forces ocultes, bandits del desert, lluites colonials, una princesa guerrera que es diu Antea, en fi, un disbarat més caòtic que no pas divertit, diria jo, per entendre'ns, però amb bons acabats tècnics, encara que rutinaris, no? No hi ha molt d'estil, sincerament, entreteniment pur, un basar audiovisual on Morricone juga amb els tòpics i fa servir veus del més enllà, tutis orquestrals amb crescendos corals espectaculars i de tant en tant una pinzellada noble, és el que identifica aquest estil de producció. Ameda de l'Orso, per cert, una altra vegada la veu solista característica d'Ennio Morricone. Va dirigir Alberto Negrin, era l'any 1988 i aquí teniu el tema principal, el tema de la muntanya i el tema de Kering.